a mig i a llarg termini. I no hem vist cap proposta del ministre qüestionant això. De fet, quan ha sortit a la conversa alguna qüestió que tenia a veure amb la vida ecològica, amb la falta d'aigua, sembla que sempre hi ha aquesta mirada que en economia es diu neoclàssica, de que tot es pot substituir per diners, no? Si falta aigua, doncs demanarem més diners. Si hi ha contaminació, doncs demanarem més diners. I al final, ni els aqüífers es solucionen ni es netegen amb diners, ni aquest model absolutament insostenible es soluciona només amb inversions econòmiques.
Sempre estem en emergència, no? Solucionant unes emergències.
Efectivament. Sí, I en relació a aquest canvi del sistema de l'agroindústria, doncs no hem sentit ni una paraula del ministre, sincerament. Parlarà clar, però parla, des del meu punt de vista, de forma molt poc connectada amb la sensibilitat, doncs, no ho sé, de persones com les que treballen al CREAF i molta gent que des del món acadèmic i des del món de la biologia, de l'ecologia, ens està dient que necessitem canvis estructurals i ràpids.
Una pregunta. Estem amb sequera crònica?
Estem en sequera crònica, no sé si la pregunta és irònica perquè ets un ignorant, David m'ha dit, però estem en sequera crònica. Fa unes setmanes que no, jo sé que la teva argumentació sempre es basa en aquest tipus de xascarrillos patètics, però... No em poso nerviós, és que em sembla patètic. Jo et pressuposo més nivell argumental, que de vegada vas a pitjor. Estàs perdent facultat. Estem en sequera estructural, David m'ha dit. Ho estem malgrat que les últimes setmanes plogui com està plovent. Perquè això no s'avalua en qüestió d'una setmana o dos mesos.
No. Només constatar que estan els pantans al 100%, està amb excés d'aigua, s'està desembassant, i quan hi hagi el desgel aquest any hi haurà xifres rècords. A partir d'aquí, doncs...
I tu creus que la sequera estructural d'un territori com la Mediterrània...
Els pots quedar per tu.
Tu creus que una sequera estructural de la Mediterrània que s'avalua en dècades i amb indicadors per part d'institucions com, per exemple, CREAF a l'Autònoma, s'avalua en funció de les pluges puntuals d'una temporada? Realment tu creus això?
No.
Per... Que vols quedar només amb aquest argument?
No. Senzillament he fet una pregunta davant d'una afirmació.
Sí, hi ha sequera estructural a Catalunya. Aquesta és la pregunta. La resposta és sí. Hi ha una sequera i un problema de sequera estructural, doncs... no només a Catalunya, sinó a tot l'arc mediterrani i especialment a l'estat espanyol. Hi ha potencialment problemes de desertificació i la sequera tornarà, David.
Doncs no estem d'acord, com tampoc estem d'acord amb l'educació.
De tota manera, si no es pot mirar puntualment, tampoc s'hauria de mirar en dècades, tenint en compte que la Terra té un tou d'anys, de segles, de mil·lennis. Però, bueno, en fi, això, evidentment, el CREAF no ho pot analitzar perquè no té la possibilitat. No les tenim com a humans. I, per tant, sí, passarà, segurament es desertitzarà, com es tornarà a humidificar i passarà moltes coses. El problema és que nosaltres estem aquí i ens agradaria viure mínimament bé. Aquest és el problema. I no que la Terra s'escalfi o no s'escalfi, perquè això ha passat sempre. Òbviament, no? Estem aquí nosaltres i hem de veure com convivim amb aquest planeta, de manera que sigui possible un equilibri. I jo crec que el que pitjor ha manifestat el ministre és aquesta projecció a futur del que ens ha de passar. Per posar un exemple, ara el Pau ha fet respecte de la ganaderia, i estic de la ramaderia, estic d'acord que hi ha moltes coses que probablement s'haurien de repensar, no?, en el territori. Però el problema del camp i el problema de la pagesia i de la manera en què suposadament ha de vertebrar un territori per evitar que la massa forestal creixi com està creixent, sobretot ara, que en moments de pluges ja veurem què passa el proper estiu, no? Perquè hi haurà una massa forestal amb un sotobosc que probablement podem gestionar molt malament. Com es fa perquè, efectivament, aquesta pagesia vertebri el territori d'una manera que sigui equilibrada? Ara parlava de que han passat del 9 als 143 dies com si fos un èxit, que evidentment ho és, perquè si veníem dels 9 dies que s'havien negociat amb pesca a la Unió Europea, allò era una cosa ridícula, però hem de recordar que els pescadors diuen que amb aquests 143 continuaran alguns tenint que tancar. Jo el que veig en el rerefons és, primer, una sensació de que, efectivament, com ara deia el Ricard, estem tot el dia posant pedaços a les urgències, i, en segon lloc, una clara manifestació de que la Unió Europea no té realment una política comuna. És a dir, cadascú té els seus interessos. Quan França li diu a Espanya que no ha d'entrar amb la seva fruita, o quan els interessos de, no sé, una Hongria o una Polònia no poden ser els mateixos que els de la Mediterrània, es manifesta... ha passat amb Mercosur, es manifesta aquesta manca d'unitat real de la política europea. Una, evidentment, un disseny per part de despatxos que potser no tenen cap tipus de relació amb la vida pràctica de la gent que s'hi dedica, i, per tant, continuarem com estem. Alguna cosa s'arreglarà amb uns quants milionets, ja veurem quan es arriben efectivament, però sense resoldre el problema estructural de fons, que és l'equilibri entre tots aquests sectors tan importants per a la nostra vida, la pròpia vida humana, i això que ara també es vol reivindicar, no sé exactament com, que és la vida del propi planeta.
Afra.
Bé, per una banda, no deixa de sorprendre'm com... tinc les meves crítiques cap a Mercosur, però tot i així no deixa de sorprendre'm com quan es signen acords a l'Estat considera, o ciutadania part de l'Estat, considera que això vol dir rebaixar els nostres estàndards i no augmentar els dels altres, no? I si ens agafem l'acord de Mercosur, deixa bastant clar quines són les clàusules de salvaguarda, perquè precisament els altres països i les seves exportacions siguin directament importacions, siguin directament iguals amb els mateixos estàndards de qualitat. M'ha agradat que comenci a desmuntar certes desinformacions que provoquen por en el sector. Per altra banda, comparteixo plenament que crec que ara mateix no s'està posant tant la mirada com s'hauria de posar per parlar veritablement de transició i de responsabilitat cap a una ramaderia de mirada més extensiva i no intensiva. Aquesta reflexió la comparteixo plenament. Vull fer un seguiment de la PAC, perquè crec que aquí hi ha teca. Ojalà i l'evolució d'aquesta negociació sigui similar a la que hem pogut trobar a la pesca d'aquests 9 dies, aquests 143. És veritat que hi ha queixes, però també és veritat que l'acord sembla satisfactori per les diferents associacions. A mi m'hagués agradat preguntar-li si creu que els que tenim a peu de carrer mobilitzant-se formen part d'aquestes associacions amb les que, i organitzacions amb les que el ministre, les representatives estan tenint diàleg o no, o si són producte d'altres interessos potser polítics. I finalment, hi ha una reflexió que s'ha fet ara mateix tot just a peu de taula que m'ha cridat molt l'atenció. Home, d'entrada confondre residència i ciutadania jo crec que és perillós, però dir que otorgar la residència es fa únicament amb la mirada de rebaixar els sous crec que és una gravi i una mentida important, eh? Important. Sobretot perquè això va d'humanitat i va de reconèixer drets bàsics a persones que tenen drets bàsics. Però, en tot cas, aquestes persones, aquests milers de persones que ja estan aquí, que ja estan treballant aquí, que no tenen els drets bàsics, el que són persones explotades. I, en tot cas, reconèixer el seu dret i els seus drets bàsics el que no farà és rebaixar els sous dels altres. Això em sembla una reflexió que s'ha fet a taula que em sembla, sincerament, una autèntica barbaritat.
David.
Barbaritat. Perquè, no, si no, l'alternativa és l'esclavitud.
No. Afra, no sé. Dir, amb efectes econòmics, jo crec que és bastant poc discutible, i tots, i si tu ho hauràs sentit, amb aquesta regularització, tots els grups empresarials, començant per Foment del Treball, i tots aplaudint la mesura,
amb expressions
del tipus necessitem la immigració com l'aigua que bevem, literalment del president de Foment, i a ningú se li escapa que un dels efectes, jo no discuteixo tots els altres, però un dels efectes és mà d'obra barata i que ancla els preus baixos cap a baix.
No deixa de ser sorprenent.
És o no és? Simplement és un efecte econòmic.
El que és sorprenent que sempre els empresaris que es defensen a si mateixos com persones que contracten i que compleixen amb tota la normativa i que a més paguen per sobre de conveni perquè el que els hi manca és precisament professionals, de sobte surtin a aplaudir un fet on intrínsecament es reconeix que hi ha empresaris que tenen a persones treballant en situació d'explotació.
Però, perdona, ho aplaudeixen perquè compten amb aquest efecte econòmic. No passa res, no té res a invalidar la mesura. Senzillament és un efecte econòmic més que s'ha de saber és a dir, això afavoreix l'enclament dels salaris baixos. Ja està.
No, però anem a veure, els salaris estan vinculats a convenis i estan vinculats, si no en el seu defecte, a salari mínim interprofessional. I aquestes persones, o a conveni d'empresa, i aquestes persones que estan treballant no estan ni en una, ni en l'altra, ni en la tercera. I passaran a estar, depenent del sector econòmic en el que estiguin treballant. És o no és?
És que els empresaris defensen els seus interessos i, en aquest cas, defensen mà d'obra barata, punt.
No,
és un gran beneficiari d'això.
No estem parlant de contractació
d'origen. No, t'ho jutjo, parlant... senzillament et descric un efecte econòmic que em sembla que és obvi.
És que no té res a veure que sigui d'origen o aquí, que és baix el sou que cobraran. Ja. És que és una cosa absurda. Però, no sé què és el que discuteixes. No, si està clar. Que els pagaran un sou d'executiu a les persones que recullen la fruita?
No, li pagaran el sou que està reconegut en conveni. Li pagaran el sou que està reconegut en conveni.
A diferència d'ara, que en el cas, per exemple, del sector porcí, el 2021 van haver-hi un munt d'inspeccions i van veure que hi havia persones treballant de 10 a 12 hores i moltes ni tan sols amb contracte. Per tant, les seves condicions, com a mínim,
però això no
abaratia
l'altra mà d'obra, perquè la mà d'obra era regular, aquesta era una mà d'obra irregular, i arriscaven una multa. Ara el que està dient el David és que el poses dintre del mercat i, evidentment, no estaran a la franja alta, estaran a la franja baixa. Per tant,
això llasta. Estaran a la franja on hi ha altres treballadors a la mateixa franja. No tiraran els sous cap a baix.
Però quina és? Però la mà d'obra que arriba a Espanya, què és? Mà d'obra qualificada dels directius?
No m'esteu entenent o no em voleu entendre. El fet de que es regularitzi aquestes persones no provocarà que sobre les mateixes categories que hi ha altres persones ja treballant tiraran els sous cap a baix, com ha dit. Però no és veritat. Passaran a cobrar el que han de cobrar. I si la reflexió és Espanya té sous baixos, aquí em teniu, només faltaria.
Estic
però no diguem que regularitza persones...
La batalla del mercat laboral espanyol no és, pujar els sous. La batalla, estic totalment d'acord. Aquí tenim un problema de nivell adquisitiu en les classes mitges i en els treballs. I la batalla és pujar els sous
i la classe treballadora.
I això no ho farà.
Sobre això, aquest cap de setmana ens ho deia, hi ha hagut una trobada a l'hotel Terra Verda de Gualta, amb el petit comitè d'Empordà, on hi ha hagut 250 empresaris amb Sílvia Orriols, i la mateixa Orriols, en aquesta conferència que va fer, va dir que aquesta regularització significa regrupacions i que no es pot premiar les persones que se salten la llei. Això, insisteixo, davant de 250 empresaris, i per tant s'ha aixecat el cordó sanitari pel que fa al món empresarial. És significatiu això, David?
Sí, clar. Aquí hi havia una cosa que es va intentar, com passa una cosa d'aquestes, que és posar cordons sanitaris a la política, el que la gent pensa i tal. Jo estic absolutament en desacord amb el que pot representar en molts aspectes Aliança Catalana, en altres potser no, però en molts sí, però en una democràcia el cordó sanitari no serveix ni pels uns ni pels altres, crec jo, i tothom té dret a parlar i tal, i ha d'informar-se. La reunió aquesta, posa en evidència de que les expectatives d'Aliança Catalana van com van. I per tant, doncs, la gent vol veure i escoltar. Bueno, això forma part d'un principi democràtic i ja està.
Jo crec que és una fantàstica notícia perquè posa de forma diàfana, clara i inqüestionable sobre la taula quin és el caràcter d'organitzacions com Aliança Catalana, que al llarg de la història sempre han estat ser una crossa de la gent que té més pasta i intentar salvar un sistema que s'està esfondrant, bàsicament apuntant als més dèbils, culpant els més dèbils, culpant els migrants, culpant el moviment LGTBI, culpant a tothom i salvant els rics. I per tant està bé que aquestes alçades, si algú encara tenia esperança de que aquesta dona fos la gran patriota que havia de salvar el poble de Catalunya, doncs ja hem vist que bàsicament s'ha reunit amb els més rics de Catalunya, molts dels quals són molt espanyolistes, i que a més davant d'ells ha dit que això de la DUI, d'aixecar la DUI, bueno, és que era una tonterieta, que potser se li havia escalfat la boca al Parlament, però que ella era una persona molt d'ordre i que s'havien de recuperar majories i que les majories no hi eren, per tant, d'independentisme radical res de res, i projecte al servei dels rics, rebaixar impostos bàsicament pels rics, en un moment que acabem de veure que acaba de sortir, de fet, a La Vanguardia un article que recomano, que diu que hem passat en pocs anys de que les nòmines representin el 2% del PIB mundial, a que en representin la meitat, o sigui, de compressió salarial arreu del món, malgrat els augments de productivitat, doncs aquesta senyora, la gran idea que ha tingut és baixar els impostos als rics. Així que ja sabem quina mena de projecte representa,
potser,
el projecte del feixisme, bàsicament,
potser,
que és el que ha
fet el feixisme al revés, tota la vida. No? Potser el que passa normalment és que qualsevol projecte que resulta estrany o fora del sistema o que diu coses que la resta de la gent, el que seria l'establishment polític, no diu, t'agradin o no, no estic dient que em semblin bé o malament, això a banda. Quan el sistema pensa que pot ser perillós o que no ho controla, intenta absorbir-lo. Això és el que es diu que va passar amb el Guernica, no? Mm. Guernica era revolucionari fins que la burgesia va dir que era un gran quadre de Picasso. Aleshores, es va acabar aquesta possibilitat de tenir cap tipus d'efecte revolucionari o revulsiu per una consciència. És el contrari. Jo tinc la sensació de que és una voluntat d'aquesta classe econòmica, alta classe econòmica, d'absorbir, normalitzar i, per tant, diluir en el sistema polític una opció. Que ella hagi optat per anar allà no vol dir que estigui amb aquesta gent, però jo crec que des del seu punt de vista és un crasso error. Des del punt de vista de la classe política econòmica que ha volgut rebre-la, no, és el contrari. I des del punt de vista democràtic, estic absolutament d'acord amb el David, els cordons sanitaris, ja s'ha demostrat més d'una vegada i més de dues, que acaba sent un problema per la pròpia consistència del sistema.
Sí, jo entenc el que
dius. I sobretot
dius...
a nosaltres, en el nostre cas, no? Que és una democràcia no militar, i per tant, més enllà del que la llei de partits polítics diu, no haurien de fer...
Entenc el que dius i puc compartir l'argument del cordó sanitari, perquè des del principi he dit que aquesta dona se la pot tombar amb arguments molt fàcilment, i que una classe política que no sap tombar aquesta dona amb arguments, doncs, no sé, em sembla increïble. Sí. Però el que sí evidencia... o sigui, entenent l'argument que dius, això ha passat sempre, va passar amb Mussolini, va passar amb Hitler quan va pactar amb la burgesia alemanya i va tots els seus militants de les SA els va portar a millor vida i va consolidar, és a dir, sempre el feixisme ha nascut amb una verborrea molt antisistema, però a poques setmanes o mesos de la seva existència s'ha demostrat com un moviment que el que ha vingut és a salvar la gran burgesia contra el sindicalisme, contra la classe treballadora. Va passar, insisteixo, a tots els països al segle passat. Per tant, la trajectòria és esperable.
Que la burgesia els absorbeix i els anida.
Sí, li pots dir absorció, li pots dir que el propi moviment és un moviment que naturalment ve a salvar el capitalisme en els moments en els que hi ha crisis.
I la verborrea del feixisme ve directament importada del seu origen de les esquerres, que és d'on ve el feixisme.
Bueno, per això és el nacionalsocialisme a Alemanya.
I el Mussolini i venia d'on venia.
La primera cantarella Mussolini és amb la gent que havia perdut la guerra, bueno, que havia tornat a la guerra, i amb la gent que estava sense feina.
Un minut passa d'un quart a un quart d'onze. T'ha canviat de tema perquè volem parlar amb una veïna de la Pobla de Segur. La Marina. Marina, bon dia.
Hola, bon dia.
Què està passant, Marina?
Doncs, bueno, d'entrada, gràcies per donar-nos veu des d'aquesta plataforma tan important com és el vostre programa. A veure, nosaltres vam començar una iniciativa veïnal a la Pobla de Segur arran de que l'Ajuntament ens va comunicar i informar de que a partir del dia 19 de febrer s'instauraria el sistema de porta a porta a la nostra ciutat. Mm.
Aquest sistema en el qual tu treus cada dia que toca, diguéssim, les escombraries que toquen a fora de casa. Sí. I porta a porta sí. Passen a recollir-les, sí.
Això mateix. D'entrada, el que vull deixar clar és que tota la ciutadania de la Pobla no està en contra del reciclatge, ni molt menys. Som un poble al costat de la natura i que se l'estima. Mm. I, a més, estem segurs que es pot millorar molt la gestió dels residus.
Però...
El que qüestionem és la manera en què es vol implementar aquesta mesura. En cap moment... se'ns ha consultat a la ciutadania, els que vivim la realitat de la nostra ciutat. Se'ns ha informat de com fer-ho, amb sessions informatives, com triar cada cistell, com fer-ho i tal, i a les preguntes que hem fet sobre si podíem ser consultats, els problemes que veiem en la realitat del nostre municipi, se'ns ha dit que sí o sí es faria. La ciutat de la Pobla té una població de gent, per una banda, gent molt gran, i després gent treballadora amb uns horaris molt extensos de feina, i això afecta a les rutines, als horaris de tothom. Llavors, l'única cosa que hem demanat és ser escoltats, consultats. Perquè informar, torno a dir, no és consultar.
Perquè aquesta iniciativa, és a dir, el problema és que també que se us ha explicat poc, entenc, també, no? És a dir, què us diuen des de l'Ajuntament?
No, se'ns ha explicat... Només se'ns ha explicat com fer-ho. És a dir, se'ns ha dit que sí o sí s'implementa aquesta mesura, aquest programa. Aquest programa, a més, del porta a porta, té una sèrie de mancances legals, que això és una altra història. Però el que reivindiquem des del primer moment és per què no se'ns consulta, per què no podem veure altres estudis que diuen que s'han fet, però que no coneixem, sobre com decidir el porta a porta o no. Perquè qui ho viurà realment som els ciutadans, nosaltres. Llavors, amb això no estem d'acord. No hem rebut una resposta sobre això.
Ja.
Només se'ns diu com fer-ho i què ho hem de fer. Tenim la data pel dia 19 de febrer de que això es comença a instaurar aquí. Tenim la data pel dia 18 de febrer de que se'ns retiren els containers i no hem pogut ni opinar. Això és el que no entenem. A part que torno a dir, hi ha unes mancances legals. Fa pocs dies, el dia 27 de gener concretament, en el Consell Comarcal del Pallars Jussà es va fer un ple ordinari en el que no es va tractar aquest tema. Però dos dies després, el dia 29, es fa un ple extraordinari en el que s'aprova l'ordenança de la gestió dels residus. Mm. Aquesta ordenança, com sabem tots, jo no sóc advocada, però té uns termes legals. Se'ns vol implementar una cosa abans de que estigui tot el termini legal correcte. Això la meva companya Nerea, que parlarà després, us ho pot explicar millor. Nosaltres l'única cosa que reivindiquem és el dret a ser escoltats, a ser consultats.
Marina, gràcies. Que vagi bé.
Gràcies.
Mira, Nerea, també la podem saludar. Nerea, què tal? Bon dia.
Bon dia.
En el teu
bon
cas, dia, què tal? Com t'afectarà això?
Home, a veure, primer estem parlant de que el porta a porta no és un sistema simple. Proposa i encadena en el fet de que serà un canvi radical en el estil de vida de la gent de la Pobla. Això per començar. No estem parlant de que simplement es canviï les cubes, estem canviant de que es canviï tot un sistema. I clar, considerem que això és algo que es té que preparar, no sol legalment, sinó que es té que preparar fent una història d'impacte social i tenint en compte les particularitats de la Pobla de Segur. No és una cosa que es pugui col·locar de la mateixa manera a tots els llocs.
I en aquest sentit, clar, aquestes instàncies que heu presentat, tot aquest procés, com està? En quin punt està ara?
Us explico. La qüestió és la següent. Quan es van a començar a fer les sessions informatives que l'Ajuntament i el Consell Comarcal van començar a fer, encara no hi havia cap tipus d'ordenança. I les sessions informatives no eren de consulta, eren simplement d'informar com funcionaria el sistema. Això ja és algo que a la gent de la Pobla no li va agradar. Però després, quin és el problema? Que no hi ha una base legal, inclús ara mateix, no hi ha una base legal per aquesta ordenança. Per què? Perquè no s'ha tret una ordenança final, no s'ha tret una ordenança clara, no s'ha tret una ordenança final, puc explicar. I ja s'està dient que es volen treure els containers, es vol canviar el sistema. Què passa? Segons la llei de règim local i la llei administrativa en general, perquè una ordenança sigui efectiva, primer té que fer una aprovació inicial, després té que fer una sessió informativa, després té que fer les votacions al ple per l'ordenança i després ja té que treure l'ordenança clara i final. Tot això va amb un procés d'al·legacions, amb un temps. El problema és que res d'això s'ha fet ara fa poc.
Sí, l'ordenança es va aprovar el 29 de gener, veig.
No hi ha ordenança aprovada. El que ja ha aprovat és una ordenança inicial.
Sí, una ordenança.
Que no té cap tipus de... Que no té res que veure amb l'ordenança final.
Vols dir que no hi ha hagut temps per a la revisió pública, ja t'entenc.
Exacte.
I aleshores, ara esteu recollint firmes, quantes en teniu?
Pràcticament ja en tenim més de... Ja en tenim entre 900 i 1.000 firmes.
D'un poble de 3.000 habitants, eh?
Sí. Exacte.
Molt bé.
Òbviament.
Doncs anem a parlar amb l'alcalde. Nerea, gràcies per acompanyar-nos.
Vale, merci.
L'alcalde de Poble de Segur és el Marc Baró. Alcalde, bon dia.
Hola, bon dia.
Què li diu vostè als veïns?
Paciència. D'entrada, paciència. Bé, que al final és un sistema que requereix molta paciència, que són uns canvis importants des de la gestió dels residus del nostre municipi i que hem informat amb suficient antelació com per poder-ho portar a terme, que sí que hi ha una aprovació inicial de l'ordenança, però estem dintre d'un pla pilot que es va aprovar amb fons europeus per poder tirar endavant aquest sistema de recollida selectiva porta a porta, i al final és el que tècnicament és el que estan fent a molts municipis del país, i és el que s'ha de portar a terme per poder reciclar més i que al final no ens penalitzin pel fet d'entrar un residu a l'abocador.
I vostè creu que això respon a una resistència als canvis?
Jo crec que és una resistència als canvis, que és una resistència a que potser no tothom està reciclant, perquè al final els índics de reciclatge són els que són, i crec que al final és normal que la gent s'emprenyi quan facis un canvi d'aquestos, i al final és un canvi significatiu, no és poca cosa. Vull dir, passes de treure els contenedors i tirar la basura quan tu vols a tirar-la quan et diuen en un horari per l'establert i uns dies per l'establert, clar, això no és fàcil, és canviar els hàbits.
I està fent alguna campanya d'informació, perquè es queixaven de que no se'ls ha informat prou. No sé si està intentant també donar resposta als neguits d'aquesta qüestió.
Sí, bueno, hem fet 5 sessions al municipi per explicar-ho així en públic. Hem fet una sessió de consultes individuals que vam estar tota una tarda aquí a l'Ajuntament responent preguntes individualitzades. S'han fet 6 dies de l'entrega dels cubells, que es va acabar el dissabte, i tothom que anava venint se'ls anava responent totes les dubtes que tenien. Hem entregat quasi el 60 i pico % dels cubells. ara queda un altre dia de repesca el dia 16 de febrer per la gent que no pugui ser. Després les segones residències veurem a veure com ho gestionem, perquè haurem de fer un cap de setmana que estigui la gent per aquí i buscarem un punt fixe per entregar els cubells que falten. Jo crec que sessions informatives se n'ha fet. Nosaltres ho portàvem, de fet, al programa electoral quan ens vam presentar. Vam fer la revista municipal que va sortir el mes de desembre, ja parlàvem de la recollida selectiva porta a porta. S'ha fet el que tècnicament ens han dit que s'havia de fer per informar i no crec que haguem fet res que no s'hagi d'haver fet.
Per tant, alcalde, no tirant enrere, malgrat que hi hagi 2.000 signatures.
És un problema de que no que vulguem tirar enrere o endavant, sinó que al final portem molt temps treballant i és una cosa que s'ha decidit que es farà el 19 de febrer, perquè el treball ha portat a decidir que fos el 19 de febrer. No és una cosa que digues, mira, quin dia et va bé començar? No, això va un treball tècnic que es porta durant anys fent-ho, que això engega a l'altra legislatura, al 2023, i que s'ha acabat ara. Vull dir, es comença a fer el pla pilot en 3 municipis de la comarca i s'acabarà extenent a tota la comarca. No és una cosa que ens despertem un dia el president del Consell Comarcal i l'alcalde de la població i diem, mira, va, avui què farem? Això és un treball tècnic de molt temps de fer.
Sí, és veritat que sempre ha generat drames quan ha acomiadat el sistema i que després s'acaba normalitzant, però també entenem les resistències dels veïns.
Jo ho entenc perfectament i és normal que passi això. De fet, l'altre dia estava parlant amb una noia de Sort, que era una de les que es va posar un contra de quan ho van fer aquí dalt al Sobirà, i ara em deia que està encantada la vida. Jo crec que és normal que hi hagi aquesta reticència, si no està passant res, que els tècnics no preveguessin que passés. És a dir, al final estem treballant amb tècnics que són del RAM, diguéssim, i això els hi passa en totes les implementacions del porta a porta que s'han fet al arreu del país. És una cosa estranya, nens.
Alcalde, Marc Baró, gràcies per acompanyar-nos.
De res, molt bé.
David, com ho veus tot plegat?
No ho conec en detall, no sé exactament, ningú ha explicat què vol dir aquest porta a porta concretament, però m'ho imagino, no? Perquè deu ser...
Hi ha uns cubells i tu els has de treure. El dilluns, el cubell groc.
A la Pobla de Segur devia haver-hi un sistema de containers, sí. Com hi ha a molts de llocs, no? Que vas i tires les escombraries, segurament separat amb els 3 containers, i ara passen a que han de quedar-se, els hi treuen els containers, han de parar-se a casa diversos dies amb les escombraries i els hi recolliran cada no sé quan. Suposo que deu ser això.
Sí.
Grosso modo, m'imagino que deu ser això.
És això.
Explicant-ho. Bé, doncs un pas més d'administracions tocant els collons al ciutadà, que és de lo que estan especialitzats. És a dir, quan un, en aquest cas, clarament, doncs és un Ajuntament d'Esquerra Republicana, això ho deuen voler passar com una mesura progre. A la Pobla de Segur, que ja m'explicaré, els que coneixem la Pobla de Segur, estan per poques tonteries. I aquest és un vici dels tècnics i les administracions. Hem de fer coses, i les coses molesten i són innecessàries. Ja m'explicareu quin d'això. Per tant, des d'aquest punt de vista, tot el meu suport a la gent de la Pobla de Segur amb aquest acte d'insubmissió a les imposicions d'un ajuntament que allò que els catalans es perd l'estètica, doncs això.
Afra.
Doncs jo, com tampoc conec el detall de tot plegat, respectaré el treball tècnic, a diferència, no? Escoltant l'alcalde, deia que això és una iniciativa que comença la legislatura anterior i que està suportada en un treball tècnic i en diferents actuacions puntuals que s'han dut a terme. Jo crec que aquí el drama, no?, s'utilitzava el terme drama, i aquestes reticències o resistències potser es deu més a la manca de comunicació. No ho sé, No ho sé, perquè moltes vegades el que trobem en els conflictes amb la ciutadania és una manca de comunicació i de reconeixença de les diferents veus que pots trobar en tot el moviment també associatiu, no? I potser per posar una mica de llum, no ho sé, insisteixo, no ho sé, no conec el detall, és que potser ha mancat comunicació com la que acabem d'escoltar i que sembla... a mi em sembla més que acceptable el que ha situat l'alcalde. No,
hi ha estudis, David, que sí que demostren que la recollida porta a porta incrementa substancialment els nivells de reciclatge. És a dir,
això sí.
Per exemple, a Santa Coloma de Cervelló, el percentatge de recollida selectiva va passar del 39 al 76% en només un any després d'implementar aquesta mesura.
Dubto que a la Pobla de Segur hi hagi un problema de reciclatge amb tot plegat. El que hi ha és un vici de les administracions, en comptes d'encarar-se a solucionar problemes, de crear-ne de nous. És una cosa imparable, perquè l'amalgama aquesta entre tècnics que han de fer coses i polítics que han de fer coses, doncs acaben parint administracions que el que fan és generar problemes allà on no hi són.
Però és que, a més, passa una mica com el que abans estàvem d'alguna manera comentant sobre la Unió Europea, no?, i la quantitat de coses que ens diu que hem de fer, les coses que no podem fer. Està allà assentat i diu, bueno, com arreglarem el tema del reciclatge? Així. I aleshores li diu a gent que treballa més hores que un rellotge, perquè cada vegada la seva activitat ha de treballar més hores per guanyar el mateix, no? Ara, abans, una persona treballava i la resta de la família vivia, ara treballen tots i no hi ha manera que arribar a final de mes, o com a mínim està més complicat, i aleshores li dius que ha d'estar, perquè si no se queda fora una escombreria, un temps que potser passa per allà no sé qui, sobretot a la Pobla de Segur, potser passa un porc senglar o passa qualsevol altre animal, i l'agafa, deixa allà fora en el moment que et diguin, mentre tens a casa totes aquelles coses, suposant que tothom té a casa molt d'espai per reciclar, no? I els que tenim la possibilitat de fer-ho, sabem de gent que diu, és que jo no sé on posar, primer, el conjunt de plàstics que no, encara que no vulguis, acabes comprant per comprar tota mena de coses, no? El conjunt de plàstics que genera una casa, més el conjunt de cartrons, més el conjunt de la residu, no sé què, i tot això ho tens a casa esperant que arribi el teu dia. És veritat que des del punt de vista teòric està molt bé, que seria molt bo poder reciclar. Des del punt de vista pràctic sempre acaba pagant el pato de totes les coses el que té menys possibilitats de fer-ho, que és la gent que està més desafavorida.
A veure, dato mata relato. O sigui, el vostre relat l'està matant i l'ha matat fa 2 minuts amb les dades que s'acaben de donar. Això, on s'ha posat en pràctica, s'ha passat d'un 36% de reciclatge a un 78% de reciclatge.
Sí que sí, jo parlo de la gent.
Per tant, funciona.
De la gent.
No,
però
això segons l'Agència de Residus de Catalunya, però els municipis amb recollida selectiva porta tenen, en general, nivells de recollida selectiva situats entre el 60 i 80%.
Molt bé. Sí, està molt bé, per això dic, però aquest objectiu està molt bé, s'ha aconseguit. I a canvi de què? A canvi de, com tot, fer-li la vida impossible a les persones que no tenen cap altra alternativa que amuntagar-se les escombraries a casa.
Bueno, reciclar no. És fer la vida impossible a les persones.
A les persones que no tenen espai per fer-ho. No tothom té espai per fer aquest reciclatge selectiu a casa seva i guardar-se totes les escombraries fins que arriba el moment.
Quan vulguis vens a casa meva.
És com la de la zona de baixes emissions. Quan vulguis vens a casa meva.
I
a la persona que no té capacitat de comprar-se un cotxe elèctric, com el que tinc jo,
el vostre
relat el mata les dades.
Ni dato ni relato. Que les persones que tenen més possibilitats són les més perjudicades per totes les fórmules.
No discutiré davant de les
guanya el planeta, ja està, però no guanya la persona.
Ja està.
Afra.
Sí, guanyem tots. Quan guanya el planeta, guanyem tots. Sí, és el que no m'he entès. Quan guanya el planeta, guanyem tots.
Saps qui guanya, sobretot? Saps qui guanya?
Saps això?
Les empreses que es dediquen al reciclatge, que se'ls augmenten els marges quan es fa el triatge previ.
Doncs no reciclem, vinga, la involució que estem visquent és brutal.
A favor de la indústria sempre esteu, però...
Vinga, no reciclem ja, la solució. No reciclem.
No, però a vegades que no... No sabeu de què va tot això.
Que David i Montserrat no esteu dient, no s'ha de reciclar, esteu dient que el sistema aquest és una dificultat per a la ciutadania, no?
Sí, clar.
Val. Perquè quedi clar. Són les 10:32. Oh, the shark has pretty teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has MacHeath, dear, and he keeps it way out of sight. Tanquem la guarda aquest dilluns amb Afra Blanco, Pau Llong, David Madí i Montserrat Nebrera, però abans Marisa Gil i Pol Forada, bon dia.
Bon dia.
Què més tenim avui al matí de Catalunya Ràdio?
De seguida amb la Laura Fans posarem el dia de l'actualitat del cor repassant la nova entrevista a Iñaki Urdangarín. 2 hores de conversa amb el Jordi Évole, en què l'exmarit de la infanta Cristina insisteix en que va ser una espècie de boc expiatori.
A les 11, Agora Esportiva per analitzar la jornada de Lliga amb una nova victòria del Madrid en l'últim minut i de penal, però que no va ser suficient per arrabassar el lideratge al Barça, que va guanyar a l'Elx per 1-3.
I com cada dia tancarem el matí de Catalunya Ràdio amb el concurs pendent amb el Joel i el Jovany. Si us ve de gust participar-hi, truqueu el 93207474.
Però abans, què han dit els altres mentre fèiem aquesta àgora? Gerard Jovany, Joel Díaz. Hola!
Doncs que el temps passa molt de pressa, Ricard. Ja som a febrer, encara que alguns a la cadena SER Huelva han quedat encallats el 5 o 6 de gener. Atenció a la crònica del funeral que es va fer la setmana passada per les víctimes de l'accident del tren de Còrdoba.
Ahí está Radio Huelva. Ana Gil, buenas tardes.
Buenas tardes.
es el Palacio de los Deportes Carolina Marín, se ha convertido esta tarde en un inmenso espacio de silencio y duelo. Unas 5.000 personas asisten a la misa funeral por las 45 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Recordamos que 27 eran de Huelva. Sus Majestades los Reyes Magos aún no ha entrado la misa.
¿Con?
Sus Majestades los Reyes Magos.
Aquestes coses... Bueno, en fi...
Els Reis Magos.
La màgia de la corona.
El pare sí que era un rei mag.
Sí, era mag.
Ara no s'ha trobat el truc.
Feia màgia amb la...
Si ens situem aquest matí, en Carlos Herrera ha carregat fort contra Irene Montero, que aquest cap de setmana en un acte ha plantejat substituir els feixistes per gent d'origen divers. El que passa que la Montero, en lloc de dir gent d'origen divers, ha dit gente marrona, però vaja, s'entén el que volia dir.
Reemplazo de vividores y que lo podamos hacer con la gente trabajadora de este país, tenga el color de la piel que tenga, sea china, negra, marrona.
Marrona, sobre todo. Marrona, sobre todo. Es una pobre desequilibrada, pero una desequilibrada de manual. La teoría del reemplazo, fíjense si eso es fascista. Vamos a reemplazar a grupos enteros de españoles por gente marrona, guillotinanos, un lenguaje genocida. Voy a reemplazarlos por gente marrona.
I clar, el Los Santos tampoc ha deixat passar l'oportunitat de replicar el discurs de Montero, a més, tergiversant una miqueta el sentit de les seves paraules, sí.
Esto lo ha proclamado la gallinita del gallo Iglesias, la marquesita de Galapagar, que no ha dado un palo al agua en su vida, que no sabe hacer la O con un canuto, que es analfabeta funcional, y va la tía y proclama que quiere que vengan todos los ilegales para barrer de España a los fachas. O sea, que esta tía quiere traer una legión de moros, pero de moros asesinos. Tú vienes aquí a matar fachas. Esta es la tía, lo que dice esta tía.
Carai, esto...
Ja ha dit exactament això, paraula per paraula. I un apunt de futbol, el Madrid va atracar ahir el Rayo Vallecano en una altra demostració de l'abús del poder contra la classe treballadora, que diríem Pau Llonc. Si no arriba a ser per l'àrbitre, el Madrid punxa, i això ho tenen clar fins i tot els seguidors del Madrid. Gaudim, doncs, del dolor aliè.
Oh, sí.
Contra un quinto por la cola y estamos pidiendo el tiempo. Y si no es por un penalti, estamos vendidos. Eso es una vergüenza de Madrid, que tenemos que acabar así.
Aunque hoy hayamos ganado, esto no va a ningún lado. No. Fuera Arbeloa, fuera más de la mitad del equipo y revolución en el equipo.
Es una vergüenza de Real Madrid, de Arbeloa y de todo.
Dile que es una escombrera lo que tenemos ahora mismo.
No jugamos a nada, macho.
Sí, intensidad, un poquito de actitud, ¿sabes?
¿Te has pitado tú porque se han escuchado pitos otra vez hoy?
Yo a Dion Jesús un poco.
Yo sinceramente pita Dienhausen.
Se ha visto que la euforia esta que tenía la gente, pues que no es real.
I a les xarxes, Joel, què han dit?
Doncs mira, avui les xarxes em porten talls vintage, Ricard. El primer, gràcies a l'usuari El Boig de Can Fanga, que continua trobant or a les hemeroteques de les televisions. Ahir va publicar un tall de 1990 del programa El Debat, de Radio Televisión Española. El tema era el futur de la tecnologia i, atenció, aquí presenten com a segon participant al debat.
Avui hem titulat El Debat, la por del 2000. Volem parlar dels canvis introduïts per la tecnologia dins la societat i de quin camí seguim en un procés cada cop més marcat per la informàtica.
José Luis San Pedro Sáez, economista, ara. Escriptor. Bill Gates, empresari informàtic.
Ojo,
Creador del sistema MS-DOS.
MS-DOS, això només ho recordarà la gent que ja s'ha fet la primera colonoscòpia. Conyes a part, el programa, que per cert el presentava la Carme Páez, era boníssim en una època on els intel·lectuals podien anar a la tele i parlar sense cap mena de ritme. Quina enyorança. En tot cas, jo he triat un fragment molt graciós vist en perspectiva, Ricard, quan a Bill Gates li pregunten atenció pels perills futurs de la tecnologia.
Què passa amb la tecnologia? Està al servei de la humanitat o... es pot utilitzar en contra d'aquesta mateixa humanitat. Senyor Gates.
Hi ha molta competència en la creació de la tecnologia. No hi ha un sol país que controli la tecnologia. I, per tant, penso que estarà disponible de forma molt lliure per a tothom. I penso que alguna de les coses que la tecnologia està creant permetrà que la gent tingui més informació i així podran fer eleccions i tries més ajustades que les que fan avui.
We will make America great again.
Segon tall vintage, en 1994, TV3, programa La tarda és nostra, amb Josep Cuní, un jove de 20 anys, estudiant de periodisme, vestit clarament amb la roba del seu pare, és convidat a la taula per fer una pregunta importantíssima. Escoltem la primera aparició televisiva de Jordi Évole.
Jordi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Josep. No, jo volia preguntar al senyor Mariner dues coses. Per una banda, si és cert que el líquid que porta de l' iogurt diuen que és la part més nutritiva de, del iogurt, i normalment el nen el que acostuma a fer és a llançar-ho i la mare li diu, no, posa't el sucre al damunt i després te'l remenes. Si és cert que aquesta part és la més nutritiva.
No, no. Ja està. Qui li havia de dir a aquell jove i incisiu periodista que 30 anys després estaria entrevistant gent com Iñaki Urdangarín i que ho faria d'una manera tan empàtica, per cert? La vida dona moltes voltes i jo ara estic en un moment de fer-me preguntes, com aquesta que es fan, Ricard, els amics del podcast Cancelados. Et convido a pensar-hi.
El cotxe va por el carril y el tren va por la vía. Porque el tren se descarrila y el cotxe se desvía.
Sembla que el David Madí sap la resposta.
Sí, vaixins, això.
David Madí, Montserrat Ebrera, Pau Llong i Afra Blanco. Gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Salut. Que vagi bé. Farem una pausa i de seguida parlarem precisament d'Iñaki Urdangarín. Amb Laura Fara, tornem.
Aquest any, demanar els ajuts pels casals d'estiu extraescolars a Barcelona és més fàcil, més clar i més ràpid. Demaneu l'assignació del nivell d'ajut per les campanyes T'estiu molt, creixem amb l'esport i tardes educatives. Una sol·licitud per família entre el 15 de gener i l'11 de febrer. Més informació al 010 o a barcelona.cat/ajuts-extraescolars. Ajuntament de Barcelona.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia sector del cap que pot ser fred, comú o de batalla. I la resposta era front. La part superior de la cara és el front. Un front fred porta pluja, el front comú és la unió de diverses forces i a les guerres el lloc més perillós és el front de batalla. Rècord de participació, 1.597 dels 1.614 participants l'han encertada i, per tant, avui només dona 5 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Enric Bosch Puigades, de Granollers. I avui gairebé tots ens heu dit front, però els que no, només 17 no encertades, heu dit regió, lòbul o crani.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Li regalo al meu pare 17 milions? O ell això no ho fa servir? Bé, els hi regalo de tota manera. No sé, jo els faria servir.
Tranquil·la. 17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra Dia del Pare de l'11. Regala-li. Cupó extra Dia del Pare. El 19 de març, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Per una Barcelona més cívica, actualitzem l'ordenança de convivència. Fer grafits il·legals comportarà sancions de fins a 600 euros. I no netejar els orins dels animals podrà costar fins a 300 euros. Consulta'n les novetats a barcelona.cat/plaendreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Hola, soy Carlos Arguiñano. Mi súper es ahora también el número uno en fruta y verdura fresca.
Ara Lidl taronges per 0,79 al quilo, t'estalvies un 43%. I bananes per 1,05 al quilo, t'estalvies un 32%. Lidl, val la pena.
Si hi ha Don Simón, ens quedem. Tinto de verano. El tinto de verano ara es veu tot l'any. Don Simón.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals l'utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí.
a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I ara al matí de Catalunya Ràdio, Laura Fa, bon dia.
Ai, bon dia, bon dia.
Com
què tal?
Estàs?
Molt
bé, estàs
molt
bé.
Bé. Estic bé, estic bé.
Tens bona època.
Estic bé, estic en
ja
ratxa.
Ja se't veu, ja se't
estic
veu.
Estic en ratxa,
estàs,
les coses,
saps?
No, bueno, ets... tampoc ens flipem.
Ets com l'AVE de fa 10 anys.
Això. Aviat estaré ara, com l'AVE d'ara.
Per això et va dir que saps com acaba l'AVE, no?
Arrossegant-me, no? Acabaré, bueno, no et pensis. Ah. Però el dilluns és un bon dia.
Sí, a més bon dilluns dia. Venim després de l'Ebole.
Ah.
I ahir va anar...
La vas veure?
No, vaig poder, no vaig poder.
Ah, perquè és tard per tu, no?
Però ja la miraré, tinc ganes de mirar-la, bé?
De totes les que li han fet al Urdangarin, la millor.
Sí, clar, perquè, no, hi ha, perquè no deuen ser amics. La resta tots són amics,
sí,
no?
Sí, no, a veure, el Basté sí que és veritat que li... Ai, ara he dit sí, Basté. No,
s'ha
caigut tres
però
directius.
Però el Basté ja va dir que aquella entrevista que li va
conversa,
fer era una conversa
sí,
personal sí. I que després ja li farà una entrevista quan toqui sí. La ràdio amb les preguntes que toquen.
Sí,
que també aquí la gent s'agafa...
Sí, sí, aquell programa no era per això. Però bueno, jo no hagués pogut perquè a mi se me n'anirien, saps?
Clar, tu esperes una cosa més periodística, clar. Però allà no estava fent una cosa periodística.
Però al País, per exemple, al País Semanal que ho vam comentar, també li van fer una entrevista. Mm. És veritat que amb imatge guanya intensitat. A l'Ebole, a més, va estar dues hores. No sé com va anar l'audiència, tu ho has mirat? Perquè no
ho
sé com
ho he vist,
perquè estava superprotegida, amb només una publi molt curteta i al final també un tall molt curtet. Vull dir que estava tot molt ben cuidat d'aquesta entrevista, on és veritat que l'Ebole va ser molt punyent, però per primera vegada empatitzaves amb algunes coses amb l'Iñaki, eh? Mm. Que malament, que dic, a veure, per favor, com pot ser possible que el creiem? Em va sorprendre que quan parla de la infanta Cristina, ell li diu doña Cristina. O sigui, imagina la distància amb algú que has tingut quatre criatures. Sí, bueno, quan se lo comuniqué a doña Cristina, jo pensava, ai, per favor...
Però tu casa, què dius? Doña Cristina,
bueno,
passes a...
Sí.
És tu mode naranja?
És que en casa ja no coincideixen massa. Continua... Ell, jo crec que ahir vaig entendre la necessitat que té d'explicar-ho perquè ell continua mantenint que ha estat injustament tractat i que ha pagat per ser, pensa que és l'únic membre d'una família reial que, bueno, aquí a Espanya que ha entrat a la presó en els últims anys, no? I ell continua parlant de que bueno, fue ejemplarizante, los errores en el instituto... Bueno, mira, Iñaki, hi havia tants delictes, tanta quantitat, tanta reiteració, tot estava... O sigui, no eren errors puntuals, eren irregularitats administratives una darrere l'altra, amb factures falses, amb trepitxeos, i tot això ell ens vol fer creure que era injustament tractat i que li va caure a sobre per ser una mica qui era, no? I, home, aquí no cola. Jo crec que el que vol ell és deixar clar que la família reial, no ho va dir així, eh? Diu, jolín, amb la de merdes que s'han fet a la família reial i al final l'únic que ha quedat tacat és jo i jo vull arreglar aquesta imatge. Aquest és el missatge,
sí, sí, sí.
Eh?
Vull no, dir que... també té dret, perquè...
Sí, el que passa que és un senyor que ha tingut una de privilegis que flipes. Vull dir, ha tingut tot un sistema per defensar-lo. Ell diu, lo mío es ejemplarizante. Bueno, però tu també has tingut molt més privilegi perquè et defensessin, perquè t'ajudessin, per triar la presó,
sí,
per tot, els privilegis.
Sí, sí, clar, dir, no era qualsevol persona, sí, sí.
I parla de la presó com si hagués estat a una presó de Beirut, directament tancat, quan estava... No teníem qui parlar, saps? Però, home, aviat va començar a tenir permisos...
Sí.
Dir que...
Però va parlar, entre altres coses, per exemple, de quan es va separar amb la infanta.
Així
explicava com, segons ell, el llavors rei Joan Carles li va demanar que es divorciés de Cristina de Borbó. Ho va fer a través d'un emissari.
Una situació muy, muy tensa y muy triste sobre la posición que nos pide que adoptemos. Primero nos vino a decir como que no nos estábamos enterando de nada de lo que estaba ocurriendo allá, cuando era mentira, porque teníamos información de primera mano, ¿no?, en todo momento. Y luego, bueno, viene a solicitar que nos divorciemos en ese mismo momento, pues para poner otro cordón sanitario, digamos, a la situación, ¿no?
Clar, li demana això, la infanta Cristina salta a defensar i diu, perdona, no ens pensem divorciar, i com que no ho fan... Després és el rei Felip qui el truca. A veure, Iñaki, pensa tu...
La Cristina en el llibre diu a Urdangarin que esclata, no?
Sí, ella es posa molt nerviosa i li diu directament com les paraules com són... Tú te estás oyendo, no he hecho nada malo y venís aquí a pedir la cabeza de mi marido. És veritat que ella devia pensar que l'ajudarien en comptes de tirar-lo de deixar-lo tirat, que suposo que el van ajudar bastant. Però a mi la imatge del rei Felip en plan, bueno, pensa en la institució, pirat, divorciat, o sigui, com intentaven... Ell vol deixar, ell vol victimitzar-se i deixar-se com, mira què em van fer a sobre. Vaig haver d'aguantar que la família no estigués de la meva banda. I què esperaves? Què esperaves? No, és la en realitat no és la teva família.
No, la família. I a més mai ha estat ben rebut.
I la família política, o sigui...
Amb el rei potser sí, durant una època, perquè...
Eren amics, ahir va explicar més que va confirmar això, que li van a comprar a l'anell a la reina Letícia quan eren nòvios i tal. No ho sabia, però l'Evo li va dir ahir que la reina Letícia no surt en tot el llibre. Em va sorprendre, que no hi ha cap missatge per cap a la...
Que l'acabi fent un llibre a ella. Bueno, Urdangarín també explica si li va ser greu o no que li retiressin el títol de duc de Palma.
Estos títulos nosotros no los hemos solicitado, se nos han dado, ¿no? Quizá lo hemos hecho mal en este momento para llevarlo encima y se nos quita. Bueno, pues es la decisión de otras personas. Son gestos que, hombre, no ayudan, ¿no? No, pero entiendo, una vez más... que él a lo mejor necesitaba pues tomar ese tipo de decisiones pues para sí y para la institución, para el bien de la institución.
No, es que no era només pel bien, era porque tú habías robado, o sí. Sigui...
De fet, el veu rebatejar, no? El duc empalmat.
Ho va fer ell.
En comptes del duc de Palma.
Van aparèixer uns documents que en aquesta investigació on ell signaven alguns mails com a duc empalmado. Vull dir que se'n fotia d'aquest títol. Em va faltar que li repreguntés una mica a l'Évole al respecte, perquè això va donar moltes voltes, la veritat. Ai, això se m'espatlla, això. Oh.
El què? Els auriculars?
Sí, no van. De cop em quedo sorda.
I va parlar també del Barça.
Cuando dos diferentes presidentes del Barça mantienen la camiseta colgada a pesar de toda la presión que hay, para mí es un sentimiento de muchísimo orgullo, ¿no?
A veure, una institució privada no és el mateix que un títol representa cap públic, no? Entenc.
No, no és el mateix.
Vull dir que si el Barça ho manté, pues, bueno, que faci el... com a esportista no hi ha res a dir, Vull dir que... No sé si se li hauria de retirar o no. Vull dir que crec que al final és una cosa... És el de menys. És veritat que t'haig de dir... que Urdangarín està posant la condició... L'heu demanat, no?
Sí, hem demanat entrevistar-lo, sí, pel llibre.
En directe no li acaba de fer el pes a ell.
Ah, no?
No. Tot el que sigui directe, no ho sé jo, si ho aconseguiu, és que ja s'haurà relaxat.
Quina diferència entre directe
bueno, que
gravat?
Pots treure cosetes, no? Si no en sé, algun moment...
Pots treure, no. Si està gravat, està gravat.
Sí, però si hi ha una edició i en algun moment tu respons que estàs insegur o alguna cosa... i tens una mica de cor. No dic que s'hagi tret cap part amb lo de l'Évole, perquè no em consta, però ell, directe, s'ho vol estalviar.
No li agrada el risc.
Clar, perquè tu pots més o menys pactar, jo què sé, quants protagonistes alguna vegada et diuen, mira, jo vinc, però no em preguntis per això.
Sí,
ha passat.
Tu pots decidir si ho fas o no.
Clar, i moltes vegades et compensa no fer aquesta pregunta per tenir el personatge, vull dir que tampoc passa res. Vull dir que imagina't que tu et diu, mira, vinc, si no em preguntes per no sé què, i tu quan arribes li fas la pregunta, però això també passa.
Això és un clàssic que he fet jo moltes vegades, sí.
Sí, sí, això també passa. O alguna cosa que ell ni s'imagina i li pots preguntar en aquell moment. Clar, yes...
Però hi ha moltes maneres de preguntar.
Sí, és igual, però... És que potser tu ni li preguntes alguna cosa relacionada amb ell que el poses en un embolic. Ara li preguntes directament no, però... per Epstein i Metemarit i jo què sé, per alguna cosa d'actualitat i el tio es queda col·lapsat i genera més titular que potser la seva història.
Però és que no doni entrevistes.
Bueno, per això no les està donant en directe.
Això és veritat. més coses, abans d'acabar. Rosalia.
Va estar a Barcelona.
Rosalia per Barcelona, sí, ho he vist.
Va venir
al concert per Palestina.
Sí.
La gran sorpresa, eh?
La notícia... Mira...
Tu ho sabies, ja, això.
Jo el que sabia, i em van confirmar, i et puc assegurar, és que Rosalía actua per sorpresa. La primera artista confirmada en aquest concert va ser ella. La primera que ho va pactar va ser ella. El que passa que va demanar a l'organització que no es filtrés el seu nom perquè no volia com fer ombra a l'esdeveniment, tenint en compte que és un nom superpotent, no? I va venir amb la seva amiga... No sé si podem dir ben bé parella, perquè no ho ha confirmat i ja saps com passa amb les parelles homosexuals que no es poden explicar, tot i que ella ha explicat...
Quan passejant amb la que s'agafen de la mà, clar,
sí,
però quina relació és,
el no? Que passa que ella ja va dir que era bisexual, va tenir una relació amb la amb l'actriu transsexual d'Eufòria, la Shaffer Shanter o algo així es diu. Bueno, sí que saps que no has vist Eufòria, la sèrie?
Ah, la sèrie.
Sí,
sí, la...
sí, la que fa la transsexual a la sèrie va ser parella de la Rosalía un temps. Sí, sí, sí. Doncs jo crec que amb la Rosalía ja podem dir si és o no parella. La Loli Bahía va estar amb ella a Barcelona, van anar a passejar, però el dia del concert va marxar, no va estar al concert del Palau Sant Jordi.
Tot això són modes, no? Ara hi ha com una moda de... com que hi ha... de... passem dels homes, no?
Sí, ah, sí, sí, no m'estranya.
No, no, jo també m'estranya. Però vull dir que respon sí, també, no? L'espiritualitat, tot això et respon al final a un patró de...
Sí, hi ha un estudi que diu que el 2030 el 45% de les dones de 30 anys estaran solteres, 45. O sigui, o solteres o van dir, mira, ja comparteixo amb, perquè els límits sexuals han canviat una mica, no? I les, la... Vull dir que jo no he provat mai estar amb una tia. Tu amb un tio?
No.
Mira que tu...
Sí, jo que tinc les possibilitats.
Home! Saps? Vull dir que ho has tingut fàcil. Però no, però ara... Mira que ets jove, també.
Veus, t'imagines allò i...
Ja, jo també em passa, eh? Hi ha algun moment que dic, bueno, encara tira, però quan arribes no. Dic, no, per aquí no passaria, per aquí no... Però...
Tornem enrere.
Hi ha gent que, bueno, que...
Escolta'm, sí, sí, no.
Nosaltres som senyores grans i no ja...
No.
Ja estem una mica...
Per què canviar-ho, ja?
Sí, jo ara ja no tinc ganes, no tinc ganes ja ni d'estar amb qui estic, compa.
Com?
Estic esgotada ja com per buscar coses noves. No, mira, no m'atabaleu. I ja em quedo tal qual. Però bueno, Rosalía, què va dir? Que era Volcel... El meu marit al matí treballa, no passa res. Que era Volcel,
sí?
Celibat voluntari, li ha durat molt poc, eh?
Sí.
Però hi ha la moda a les xarxes socials, TikTok i tal, on les nenes joves... Fan veure... Quan tenen nòvio se n'amaguen, perquè els hi fa vergonya. També ho entenc, eh? Perquè hi ha cada nòvio que és per amagar.
Ara s'amaga. Ara no s'explica.
Sí. És com moda de dir...
Però no, no. Ho diuen als amigues, els amics no ho diuen.
Bueno, ho amaguen una mica i ni ho pengen.
Ja, Fel? Si té la... Hola, bon dia.
Hola, Fel, hola.
Hola, perdona. Ah, no sabia si em sentia. No, sí. Que està veient aquí, de dir... Si la Laura fa aquestes declaracions que està tipa amb el que té a casa, que sí. No burxem més, que no li fotem una entrevista ja aquí... Que
no passa res, pots preguntar el
jo
que
no
vulguis,
vull saber, perquè no hi ha més. No vull saber l'ordengarí, no vull saber... Jo vull saber, Laura fa...
Jo, doncs pues mira, o sigui, ja està, no hi ha més titular. No hi ha més titular.
Ja està, pels aniversaris, per Cap d'Any...
Sí, porto des de 1995 amb el mateix. Com clar, no ets estar fins als nassos, sí, si no puc més aguantar-ho ja. Ei de mi, ei de mi, és insuficible.
Bon dia, bon dia.
Escolteu-me, esteu tristos perquè s'ha mort Fernando Esteso, suposo.
Home, sí, clar.
Home, clar. Hòstia, un referent per nosaltres, gràcies.
Pau, no fa. Aquesta cançó no pot ser una altra vegada, per favor.
Hola! Haig de confessar que vaig fer un playback d'això.
Veus?
D'això que sona, en el seu moment, jo vaig fer un playback.
Jo no et coneixia.
Confesso.
A mig milió de pessetes que li pagaven les pel·lis en aquella època, als anys 70, són molts diners. En va fer 9 amb el Pajares. Es va arruïnar perquè s'ho va gastar en drogues...
Bueno, ja està bé, eh?
Com inverteix.
Millor això que no pas comprar cases, eh?
Amb tot, una mica, eh?
Millor això que no gastar comprar cases.
Sí, ho va intentar també les cases, però també li va anar malament, vull dir... Feia molta gràcia, però potser entre malalt i poc llest, doncs clar, la cosa li va anar com li va anar. Es va separar de la seva dona.
És molt lleig parlar de gent que s'acaba de morir.
Bueno, és un homenatge. És un homenatge i un resum.
Acabes de dir tonto, drogata...
Sí. Bueno, és un resum de la seva vida.
Quin homenatge.
Des del respecte.
Respecte. Està i l'admiració.
Està el Pajares ja cagat viu, ja t'ho dic ara.
Ja, clar,
està
clar,
calienta
clar.
Que sales. Ai, perdó, eh? Perdó. No,
seria refreda que surts.
Sí, perquè se li està complicant. Perquè van estar molts anys empipats, perquè Pajares va voler fer... cinema seriós, i li van donar un Goya i tot, eh? I l'altre va dir, ai, ara m'has deixat aquí tirat amb la Ramona Pechugona i jo ara què foto, eh? I, bueno, es va arrossegar una mica pels platós i teatres.
Descansi en pau. Ho hem de deixar aquí, Peyu, ets aquí, eh?
Sí, estava escoltant això de l'Esteso, que sóc gran admirador.
Com ho imaginava. A les 12 què, Peyu?
M'he hagut d'escoltar moltes vegades pels meus detractors de el Peyu és l'Esteso de Catalunya.
Sí, home.
Sí, home, i tant.
Doncs, esperem que no siguis tan masclista.
A les 12, a la Renaixença, avui entrevista interessantíssima a Jordi Roca.
Home!
Meravellós, fa molt de riure aquest senyor. És gran cuiner.
Diu que té un Instagram molt potent,
El millor pastisser del món, sí.
L'Instagram és or.
Diu que primer feia de cambrer i quan va veure que els cuiners acabaven més d'hora de treballar es va interessar més per la cuina. Diu,
doncs ho escoltarem a partir de les 12. Doncs ho parlarem avui a la Renaixença. Peyu, que vagi bé. Adéu, Fel. Adéu, Xiguera.
Adéu,
Laura Fa. Gràcies per acompanyar-nos. Una pausa, notícies, a seguida amb nosaltres. L'Àgora Esportiva. Ara tornem.
Cal dir, és de primera i és la més barata.
Hi ha truc, dir?
No hi ha truc, Cal.
Oh, jo que volia que fessis desaparèixer una hamburgueseta.
Ah, això sí que ho puc fer.
Iuhu! Estalviem l'hamburguesa Crunchy Chicken?
A 1,55 als 240 grams. Un 16% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Anna.
No, millor Olivia.
Olivia no em convenç.
I tu què en penses?
Sí.
Jo no en sé gaire de noms de nadons, però com a assessora d'Endesa sí que et puc ajudar a estalviar en la factura d'energia. Per això, si t'hi canvies ara, t'emportes un mes de consum de llum gratis, cada any i per sempre. Contracta-ho ara al 800-700-700 al punt Endesa que tinguis més a prop o endesa.com.
012, la millor resposta.
M'has dit que la teva companya jubila aquest any, oi? Ja esteu formant algú?
Mira, just ha començat un noi nou que està fent l'FP dual.
Un becari?
No, ben bé, és un aprenent. S'està formant alhora al centre i a l'empresa. Així ell agafa experiència i nosaltres formem algú adaptat a com treballem.
Així aneu creant planter i prepareu el relleu.
L'FP dual és una aposta per la formació i el futur. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Smart Days al Corte Inglés. 3 dies amb un 20% de descompte en electrònica de les millors marques.
LG, Sony, Motorola, Xiaomi, Huawei, HP, Lenovo i moltes més.
Endut en portàtils, mòbils, ordinadors, tablets i fins a un 45% de descompte en televisors.
I a més, els nostres tecnoavantatges.
Només fins dimecres 4 de febrer. Smart Days al Corte Inglés. La compra intel·ligent.
Consulten les condicions al corteinglés.es.